21 anys amb tu.
Tenir fred fa perdre pes? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'Ivetra Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Un estudi publicat a Nature Communications indica que un tipus de greix concret i la regulació de la temperatura podrien tenir relació en base a un paper de la proteïna MCJ. Avui en parlarem amb Guadalupe Sabio. Ella és doctora en veterinària, cap del grup d'interaccions metabòliques del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques i especialitzada en la investigació de malalties relacionades amb l'obesitat. Sabio, juntament amb diverses companyes, han demostrat que les persones amb aquest teixit marró, aquest tipus de greix actiu, tenen també millor salut cardiovascular. Però també parlarem amb una de les persones que més en sap d'informàtica, de matemàtiques i intel·ligència artificial del panorama balear. Parlem de Llorenç Valverde, ell és catedràtic de la Universitat de les Illes Balears des de 1989 i professor ara ja jubilat, que recentment ha presentat el llibre De Pèricles a la Lluna, un escrit que vol reivindicar com la geometria va obrir les portes de l'univers. Abans, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de com guardar els medicaments a casa.
Una pregunta para los que somos españoles. ¿Verdad que todos en casa nosotros tenemos los medicamentos en la cocina? Es que siempre que veo pelis americanas me lo pregunto un montón de por qué esta gente siempre tiene los medicamentos en el baño.
Aquesta Lota planteja aquesta qüestió, en dedica sense mala intenció ni ganes de crear informacions falses aquesta vegada. És una pregunta que potser no vos havíeu plantejat, però que ens aclareix Farmàcia Enfurecida, el perfil a xarxes socials del farmacèutic i influenciador Guillermo Martín, en un dels seus vídeos.
Efectivamente, hay dos tipos de personas, los que guardan los medicamentos en el baño y los que guardan los medicamentos en la cocina. Y tienen una cosa en común y es que los dos lo hacen mal. Los medicamentos deben guardarse en un lugar seco y con una temperatura estable y ambiente. En el baño, con la ducha, se acumula mucha humedad y puede dañar los medicamentos. En la cocina se producen variaciones de temperatura cuando cocinamos y también pueden producirse vapores, es decir, humedad. Así que lo suyo sería tenerlos en cualquier otra habitación, en un lugar en el que no dé la luz y, por supuesto, lejos del alcance de los niños y de las mascotas. ¿Y vosotros dónde guardáis los medicamentos?
Idoi, ja ho sabeu, no sé on els guardeu vosaltres, però ni a la cuina ni al bany serien llocs correctes. Necessiten temperatura estable, no tenir llum i estan fora de mascotes i infants. I encetem la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic, que avui ens parla d'impressió sota demanda. Sabeu què és? En Pato Conde ens ho conta.
A la secció de cultura geek d'avui venc a contar-vos com és aquest concepte d'impressió sota demanda. I és que és una eina que ha sorgit a l'internet fa ara 15-20 anys, més o manco al voltant dels primers anys del 2000, que amb totes les noves tecnologies en aquell moment, pues tot el que era impressió digital, tant de papers com de revistes, llibres, també podem incloure textil, va revolucionar el tema de les ventes, no? I si tenim una venda si tenim una tenda de roba, una marca pròpia i tal, abans el que havien de fer era pues, imprimir una cantidad de género que se había de imprimir, bueno, de manera nacional o internacional, com volíem. Però sí que és veritat que teníem un distribuïdor, un contacte a qualque empresa que fes estampació o el que sigui, i sempre hi havia uns mínims d'impressió, tant de roba com de paper. Sempre hi havia uns mínims perquè la marca pugui obtenir un benefici, no? Però ara, des que tenim aquest servei d'impressió sota demanda, el que podem fer és encarregar només una camiseta o només un llibre. I així podem trobar moltíssims de puestos a internet que ens ofereixen aquesta opció. I bé, el primer que hem de saber és que tot el que se fa és impressió digital. O sigui, ens oblidam de tenir la qualitat o les textures de lo que seria una impressió de tota la vida. O sigui, si volem fer un llibre, l'hem de fer amb una impressió digital, que potser té un cost un poquet elevat, però sí que ens permet fer un només. I això està molt bé si volem provar o si volem fer una activitat així mínima o fer o tenim unes impressions que, no sé, volem regalar a un amic o familiars i tal, sí que està bé. Però si de veritat volem entrar en el negoci de la impressió de do-it-yourself, de lo que és, pues, apostar per la nostra feina i moure més de lo que volem, sempre hem d'accedir a la impressió de tota la vida, no? I així passa també amb la roba. Abans havíem de fer 50 camisetes si volíem fer una marca de roba, o si teníem un grup de música i volíem imprimir unes quantes. També se pot aplicar a CDs, a vinils, a tot. Amb tot això de la impressió digital, pues sí, ha abaratat molt els costos de totes les coses, però ha baixat un poquet la qualitat. I és veritat que si volem tenir un producte que sí respecti la qualitat, el cost serà un poquet més alt. Així que avui volia també repassar un poquet aquests puestos que tenen unes bones condicions per als usuaris, perquè és veritat que puestos com Amazon tenen impressió sota demanda, però és veritat que els percentatges que li poden donar a l'artista, al creador o al client, són un poquet alts.
Podem trobar llocs que fan impressió a demanda en diferents plataformes. En Pato ja ens ho avançava, però evidentment alguns millors que altres. El nostre col·laborador en recomana algun d'ells, sobretot tenint en compte la varietat de productes que ofereixen, la qualitat i el benefici cap als creadors.
Així que volia recomanar dos puestos que he trobat que tenen, a més, una bona qualitat d'impressió. I si ens decantem per l'opció de llibres, revistes o qualsevol tipus de catàleg, podem anar a un puesto que es diu Lulu. Lulu.com és un puesto d'impressió de llibres i de publicacions sota demanda, que només fa falta que ens registrem, com a qualsevol puesto, i podem posar el nostre llibre, el nostre PDF, i el tenen allà a la tenda penjat. I és veritat que és molt difícil de moure, però tot això sempre va un paraigo de do-it-yourself. És a dir, tot el que ells s'encarreguen de tot el que és la impressió i l'envi, i enviar aquest resultat final, però nosaltres ens hem d'encarregar de promocionar-lo o venir-lo o el que sigui. També tenen un apartat de fer un poquet de descompte per als autors, o sigui, que si nosaltres volem comprar exemplars dels nostres llibres o revistes o catàlegs, pues, tenen un preu més baix, i així som nosaltres els que cobram pues, la comissió després de venir-los, no? Aquest servei jo l'he provat i la veritat és que té una impressió que s'ajusta bastant a lo que podem dir una qualitat d'impressió bastant bona. Després, hi ha un altre puesto que he trobat, el millor de tots els que he trobat, la veritat, perquè hi ha moltes pàgines que tenen aquesta opció d'imprimir camisetes o tasses o discs i tal, però és veritat que tot ve d'internacional i tal, i els percentatges no són molt bons. Però aquesta, a més de que la impressió té una qualitat bastant bona, pues, ens serveix per fer qualsevol tipus de merchandising si teniu, pues, una tenda, un grup de música o sou autors o artistes, no? El puesto es diu Gelato. Gelato, amb G. Gelato és un puesto d'això, una tenda d'impressió sota demanda. I podem registrar-nos, també com tot, i posar els nostres dissenys o gràfics o marques aquí penjats, i així ells s'encarreguen d'imprimir el producte i enviar-lo. Això sí que té una comissió de venda. La veritat és que està molt bé per posar-lo a una tenda online o el que sigui, i, bé, tenir un producte de qualitat bastant, bastant bona i disposar d'ell pues, molt pocs dies perquè tenen distribució internacional. Però bé, ja sabeu que si voleu imprimir o publicar, fer una autopublicació de llibre o de fanzine o de disc o fer una marca de camisetes, pues, lo millor és tirar per la impressió de tota la vida. Però és veritat que internet ha democratitzat i obert tot aquest món a fer-lo de manera individual.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
Tenir fred fa perdre pes. Un estudi publicat a Nature Communications indica que una cosa i l'altra podrien tenir relació. Això està en base al paper de la proteïna MCJ. En aquest estudi es defensa que aquesta proteïna influeix en la termogènesi del teixit marró i això té implicacions en l'obesitat i la salut metabòlica. De fet, la investigació del CNIO ha descobert que quan s'elimina la proteïna aquesta MCJ en ratolins amb obesitat, els animals produeixen més calor i perden pes. Des d'aquest estudi defensen que s'ha de superar la idea de que tot es redueix a calories que entren i calories que surten. L'obesitat, expliquen, és una malaltia del teixit adipós en components genètics i ambientals que retroalimenten entre si. Per això, la ciència mira ara amb interès aquest tipus de greix, aquest teixit marró, que és un teixit capaç d'activar-se amb el fred, cremant les calories emmagatzemades. I avui, de tot plegat, en parlam amb Guadalupe Sabio. Ella és doctora en veterinària, és cap del grup d'interaccions metabòliques del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques i està especialitzada des de fa anys en la investigació precisament de malalties relacionades amb l'obesitat. Sabio, juntament amb diverses companyes, han demostrat que les persones amb aquest teixit marró actiu, a més, tenen millor salut cardiovascular. I ja la podem saludar, Guadalupe. Bienvenida a Codi Beta, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien. Para empezar, si te parece bien, aclaramos y definimos un poco conceptos. ¿Qué es esta grasa parda, lo que decíamos en catalán, teixit marró? ¿Cuándo aparece en nuestro cuerpo y por qué es tan importante estudiarla en el contexto actual?
Pues la grasa parda es un tipo de grasa que tenemos en nuestro cuerpo que realmente aparece desde que somos pequeñitos. O sea, cuando somos bebés, esa grasa parda es la que hace que nuestra temperatura corporal se mantenga y la vamos perdiendo poco a poco. Va reduciéndose conforme vamos creciendo, y durante mucho tiempo se pensó que la perdíamos completamente, pero hoy en día se sabe que quedan pequeñas partes de esa grasa parda, sobre todo en el cuello, y que tienen una función importante en mantener la temperatura corporal, y cada vez más se piensa que tienen también una función importante en como órgano secretor.
Uh-huh. Y en vuestro estudio os centráis en el papel de una proteína, la MCJ. Uh-huh. ¿Cuál es la función de esta proteína en estas células adiposas y cómo os fijáis? ¿Qué es lo que os llama la atención para empezar a estudiarla?
Pues lo primero que empezamos, o sea, lo primero era que nosotros veíamos que cuando analizábamos la grasa de las personas que tienen obesidad, la mitocondria es uno de los orgánulos que más se ve afectado. Y esta proteína, MCJ, está justo en la mitocondria y tiene una función importante en la regulación de cómo los tejidos, las células, procesan la energía que tienen, pero no se sabía qué función tenía, o sea, no se sabía qué función tenía, pero sí veíamos que las personas que tenían obesidad, esta proteína disminuía en la grasa y no sabíamos qué significaba.
Uh-huh. Y vuestros experimentos muestran que cuando esta proteína precisamente se ausenta, en este caso los animales con los que habéis hecho el experimento y la investigación, presentan una mayor termogénesis de esta grasa parda, ¿no? Y por tanto un menor aumento de peso. ¿Podemos afirmar lo que decíamos al principio, que la temperatura puede influir en la pérdida de peso, la temperatura corporal?
Sí, claro, sí. La temperatura o sea, las personas necesitamos energía para mantener nuestra temperatura corporal. Mantener nuestra temperatura corporal es gran parte de la energía que utilizamos diariamente. Si tú tienes un cambio en tu propia temperatura, eso hace que gastes más o menos energía. Y hoy en día se sabe que activar estos mecanismos de generar calor hacen que al final se gaste más energía y por tanto se adelgace, porque parte de la energía que comemos la estamos utilizando para generar ese calor. Uh-huh. Pero además se sabe que esa activación de la grasa parda también tiene factores importante en mantener como nuestro metabolismo general y tener un efecto positivo en ese metabolismo.
Claro, porque hablas del metabolismo y también en la investigación habláis de salud cardiovascular y de evitar patologías asociadas a la obesidad, como puede ser la diabetes o el aumento de lípidos en sangre. Explícanos un poco cómo influye todo esto.
Pues nosotros veíamos que cuando eliminábamos esta proteína en la grasa parda de los animales, estos animales generaban más calor porque esta grasa parda estaba más activa, la mitocondria estaba más activa y eso hacía que no solo adelgazaran, sino que los efectos secundarios que vienen con esa obesidad, como son la diabetes, la resistencia a insulina, el hígado graso o el aumento de lípidos en sangre, desaparecían en esos animales. Lo que indicaría que activar la grasa parda podría ser un mecanismo alternativo para intentar reducir no solo el peso, sino también mejorar los efectos secundarios que tiene la obesidad.
Y además también hablabais de precisamente formando parte de este grupo de interacciones metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de posible de estos cambios en la grasa, podrían afectar también al crecimiento tumoral y a la pérdida de músculo y de grasa, ¿no?
Sí, de hecho, ahora estamos muy centrados en intentar entender un poco mejor cómo ese vínculo tan claro que hay entre la obesidad y la aparición de determinados tipos de cáncer. Ya sabemos que, por ejemplo, marcadores de obesidad o proteínas que secreta la grasa, como la adiponectina, pueden proteger frente al cáncer hepático, pero queremos entender un poco más qué tipos de cambios aparecen durante la obesidad en la grasa para ver si esos cambios pueden estar asociados a un cambio en la secreción de la grasa y un cambio en la aparición de determinados tipos de cáncer.
Claro, porque además de este supuesto cambio en la aparición o no de unos tipos de cáncer, esta proteína, si no vamos mal, tú nos lo explicarás bien, está implicada en otros tejidos, en otros procesos metabólicos. No sé si existe riesgo que esta manipulación tenga efectos no deseados en otros sistemas.
Pues ahora mismo, de hecho, estamos estudiando un poco eso, en uh-huh. qué otros tejidos tienen una función. Se sabe que, por ejemplo, en el hígado protege frente al hígado graso, cuando la quitamos en corazón también nos protege frente a la hipertrofia cardíaca inducida por hipoxia. O sea, por ahora, en determinados tejidos que se ha manipulado, hemos visto una mejora, pero necesitamos hacer más investigaciones para determinar si siempre así o si hay hay determinados tipos celulares donde esta proteína tiene una función importante en la regulación mitocondrial y que no deberíamos quitarla.
Vamos a ver cómo prosigue esta investigación. Seguís buscando, investigando sobre esta proteína y su papel en diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Y no sé si os planteáis, porque uno de los retos de la investigación metabólica es traducir estos resultados tanto a terapias como a fármacos, ¿qué pasos se deberían afrontar para poder aprovechar esta modulación en pacientes con obesidad?
Pues ahora mismo estamos intentando, estamos colaborando con la Universidad de Valencia y con la Universidad de Galicia para intentar llevar RNAs encapsulados con nanopartículas a determinados tejidos y ver si eso podría ser dirigido de manera unidireccional, o sea, si podríamos generar nanopartículas que solo vayan al corazón o a la grasa o al tumor para ver cómo si esa manipulación podría ser utilizada como un tratamiento, pero todavía estamos en el principio de esos estudios.
Os deseamos mucha suerte, muchos ánimos con estos estudios, con estas investigaciones. Y para terminar, sí que te queríamos preguntar, siendo la jefa de este grupo de interacciones metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, si tenéis otras líneas de investigación en marcha, aparte de esta que comentábamos, que ahora mismo nos puedas comentar, nos puedas hablar.
Pues el grupo trabaja en cómo unas células afectan a otras. Por ejemplo, estamos estudiando ahora cómo el sistema inmune puede alterarse por la obesidad y puede afectar también a la aparición de determinados tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer hepático o el cáncer de mama. Nuestra línea de investigación se basa en intentar entender cómo la obesidad afecta a varios tejidos y a varios tipos celulares y cómo esos cambios que produce pueden llegar a que aparezcan determinados tipos de tumores o incluso el tratamiento de determinados tipos de tumores sea más peor, o sea, el tratamiento sea peor y podamos intentar entender un poco mejor por qué y cómo mejorarlo.
Pues espero que vaya bien, que podáis seguir teniendo presupuesto, capacidad de trabajo para seguir investigando en cuestiones tan importantes como estas, que nos afectan a todos y a todas y que seguro que mejoran nuestras vidas en un futuro. Guadalupe Sabio, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotras.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Gracias. Codi Beta.
Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Demà des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, La Gran Vida, de les 9 a les 12. Més tard, a les 2:30, Òrbita 3 amb una sessió especial. I a les 7, concert d'aniversari amb Animals Marins i Random Risk. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebrar amb els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Xarxa experta.
Què tenen en comú Euclides, Kepler, Descartes o Isaac Newton? Avui tenim el privilegi de parlar-ne amb una de les figures més rellevants del pensament científic a les Illes Balears. Llorenç Valverde és matemàtic, informàtic i catedràtic de la Universitat de les Illes Balears des de 1989. Va ser impulsor de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat, un espai que va dirigir fins al 2023. I ara, ja jubilat, presenta De Pèricles a la Lluna, com la geometria va obrir les portes de l'univers. És una obra, un llibre que ens convida a viatjar pels fonaments del pensament humà i per les revolucions culturals que van fer possible que la ment humana passés de traçar cercles damunt l'arena a dibuixar òrbites a les estrelles. I tot plegat ens ho explica a través de la geometria, un llibre que és una reflexió sobre la bellesa de la raó i que convida a veure aquesta branca de coneixement com una manera de pensar el món per observar, comprendre i comprovar-lo. I ja li podem donar la benvinguda a Codi Beta. Llorenç, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Gràcies a vosaltres.
Llorenç, presentes aquest llibre com un viatge apassionant. Per què creus que la geometria és una eina tan poderosa per explicar la nostra història, la història de la humanitat?
En realitat no és que jo ho pensi, és que és així. És un fet que ja està present i en el llibre intent posar en evidència que ja mateix està present des dels inicis del pensament, des dels inicis que nosaltres entenem com els inicis del pensament, no? I a vegades, no només en geometria, sinó en la matemàtica en general, la gent, una gran majoria de persones li tenen un cert rebuig, motivat segurament per com les han viscudes a través del seu pas pel sistema escolar. Però el que vull reivindicar és que en geometria i les matemàtiques són molt diferents de del que realment hagin pogut viure en segons quins episodis de la seva escolarització. I aquesta mania, el que hauria també intenta aquest llibre, intenta reivindicar en general les matemàtiques a través de la geometria.
Me sento totalment identificada amb el que dius i l'ensenyança de les matemàtiques, per tant, reivindicació feta, i evidentment tothom que estigui interessat i interessada pot fullejar aquest llibre que ens conta una miqueta aquesta història. De fet, el títol és molt clar, De Pèricles a la Lluna. Explica'ns, però, ho dèiem a l'inici, repasses diferents pensadors, filòsofs, matemàtics, què simbolitza aquest recorregut tan ampli en termes de pensament i de raonament humà?
Simbolitza moltes de coses. La veritat és que, començant per Plató, que a la seva famosa acadèmia tenia una inscripció que posava que no entri aquí ningú que no sàpiga geometria, volia dir amb això tècnica, les tècniques, l'aprenentatge de raonament que fas i de coneixement que fas a través de la geometria és indispensable per les altres ciències. Això és el que volia dir. I això ja ve, ja t'he dit, ve de Plató. Vull dir, insistir en una cosa, i ho dic en la introducció, però no és un llibre de matemàtiques, eh? Ara queda clar. És un llibre sobre matemàtiques que és molt diferent. No hi ha fórmules, no hi ha teoremes, no hi ha demostracions, no hi ha exercicis per lector, no hi ha res de tot això. És simplement un recorregut sobre les idees enllaçades que varen dur d'això, d'un problema sense solució, com era duplicar un cub o poder anar a la lluna. I anant mirant aquestes idees, i anant enllaçant les idees que van d'un puesto a l'altre.
Una història, podem dir, o un repàs de la història de les matemàtiques, d'algunes de les situacions, de les vivències més importants que ens han duit fins a dia d'avui. Ara tot d'una també parlarem com es connecta tot això amb un àmbit d'expertesa com el teu, que és la intel·ligència artificial. Però tornant a la geometria, defenses que no és només una eina tècnica, i ho hem mencionat una miqueta també a l'inici, sinó una manera de pensar, d'estructurar el nostre cervell segurament, no? En quin moment la humanitat descobreix que amb totes aquestes línies, figures, ara ens parlaves d'aquest duplicar un cub, podem explicar el cosmos?
A veure, bàsicament aquest moment, aquesta aha, se produeix quan s'aplica geometria, justament a intentar resoldre un altre problema, que era trobar l'estructura de l'univers. I quan comencen, per exemple, a pensar, evidentment de forma equivocada, que els planetes i les òrbites dels planetes en circunferències, Plató havia ordenat que s'havia de trobar un model matemàtic basat en circunferències, en cercles, que explicava el moviment aparent dels planetes. No? Arriba un moment en què, gràcies a les dades, i això que estan tan de moda avui en dia, gràcies a les dades, gràcies al fet que Kepler havia estudiat les còniques de Napoloni, gràcies a això, és capaç de veure, primera, que ja ho havia dit Copèrnic, de veure que, primera, que no és que la Terra no era el centre de l'univers, que el Sol tampoc estava situat en el centre de l'univers, estava una mica desplaçat, no? I que les òrbites dels planetes eren òrbites, però per això havien hagut de passar 1.000 i escaig d'anys, o al voltant de 1.000 anys, crec que s'estudien i s'entenen perfectament com són aquestes corbes fins que les dades d'Antico Brahe il·luminen en Kepler. És recorregut aquest, amb molta de gent que fa feina entremig amb petites coses que llavors, quan se posa tot junt, es dona els resultats que tenim ara.
És interessant fer aquesta mirada enrere, saber d'on venim, i precisament el lector hi trobarà en aquest llibre de Pèricles a la Lluna tot un recorregut passant per diferents científics, filòsofs, matemàtics que han canviat la història, han canviat el pensament científic. Què diries, Llorenç, que tenen en comú aquests pensadors, més enllà de, evidentment, aquest interès, no? Però aquest fet de ser una miqueta genis?
És una pregunta, això que acabes de fer. Tenen en comú, bàsicament, la seva capacitat per agafar el coneixement que hi havia en aquell moment i donar-li una volta una mica més enllà. I, per exemple, en el cas de Newton, és més clar, el càlcul ja existia de qualque manera antes que Newton, el càlcul infinitesimal, vull dir. De fet, el teorema fonamental del càlcul l'anuncia i el demostra un professor de Newton, és a dir, un antecessor de Newton, és a dir, se demostra aquest teorema antes que era fonamental del càlcul, antes que existís el càlcul, no? El que fa Newton, vull dir, és que converteix tot un conjunt d'eines disperses que hi havia per aquell món, en aquell moment per allà, les converteix en un cos de coneixement que era útil per resoldre problemes, que servia per donar respostes a qüestions que estaven obertes. És a dir, passen d'un conjunt, i qui diu això, podríem parlar de tots els altres, escriu això passa d'un conjunt d'eines disperses que havien anat sortint d'aquí, d'allà, un que hi feia allò, que hi feia l'altre, ell ho agafa, ell i el Lang també ho agafa i li donen i ho converteixen en un conjunt d'eines útils per resoldre problemes, per estudiar estructures d'univers, etc etc etc. I el que tenen és aquesta capacitat per sintetitzar el que hi havia hagut antes. I a més, allà reivindica això, és a dir, en Newton, esclar que en Leibniz són els inventors del càlcul infinitesimal, no ho discutirem això, però no hem de perdre de vista que ells el que fan és replegar tota una feina que havia perseguit durant alguns segles abans que ells. I el que fan és, ho miren tot en el seu conjunt i ho converteixen en, una, en el que és ara, no? I d'en Descartes i d'en Fermat poden dir el mateix. És a dir, que bàsicament tota aquesta gent el que està fent és el que fa i tenen aquest cap de geni que és veure el que han fet els que l'han perseguit i convertir-lo en una cosa, en projecte del que ha pendent.
I demostrar, no? Sobretot a l'antiga Grècia, que hi havia aquesta obsessió per la demostració, per replegar tot allò que havien fet els altres, com des Llorenç, i demostrar que això era vera, no?
Sí. Això mos acompanya dels grecs, i dels grecs, i de diversos segles, cinc segles davant de la nostra era, és quan tenim constància d'aquesta idea de que tot s'havia de demostrar, i és la que dona lloc a les matemàtiques, tal com les entenem encara avui. De fet, el llibre bàsic de tot això és el llibre que hem tractat, que se diu Els elements d'Euclides, és del segle III, abans de la nostra era. I per fer-nos una idea, és el llibre que s'ha traduït més vegades i que té més edicions després de la Bíblia. Que només hi ha la Bíblia que el superi amb edicions i traduccions. No? I resulta que, almenys fins al meu batxillerat, hi havia... Ja he pogut identificar ara de gran trossos dels meus llibres de matemàtiques de batxillerat. Eren pràcticament exposicions directes de trossos de l'element d'Euclides, de la traducció de l'element d'Euclides. Fins en quin punt, és bàsic. És a dir, de fet, Newton se resisteix a publicar el seu Principia, que per a molts és el llibre científic més important de tota la història, se resisteix a publicar-lo perquè no li pot donar la mateixa estructura formal que tenen els elements. O sigui, que realment els elements d'Euclides. O sigui, que realment s'influència de la geometria i de la demostració i comença això fa 2.500 anys. O sigui, que no va ser ahir, eh? Que nosaltres no tinguem constància, però durant el dia era perquè la constància que tenim és d'això, de fa 2.500 anys.
Fa molt d'anys, i hem repassat alguns dels genis, però m'ha cridat l'atenció que també dins d'aquests genis, dins d'aquestes figures, també menciones, Llorenç, dones matemàtiques i filòsofes importants de l'antiga Grècia, perquè, clar, si havíem sentit parlar de Tales de Milet o de Pitàgores, perquè majoritàriament, evidentment, m'imagino que les persones que sou expertes en matemàtiques ho teníeu més a mà, però el públic general no hem sentit parlar mai de Teano de Crotona.
Perquè resulta que fins al segle IX, aproximadament, les dones tenien vetat a fer estudis científics. Punt. Aleshores, clar, vull dir, hi ha el cas espectacular de la Sophie Germain, que el que va haver de fer per poder estudiar matemàtiques en aquell moment va ser camuflar-se d'un home. No és que se vestís d'home, sinó que mantenia correspondència en sos grans, identificant-se, firmant com un home. O sigui, i clar, i això és una reivindicació que afortunadament comença a prendre ser tenguda en compte. És a dir, això, hi ha el cas de Teano, hi ha el cas de Nipàcia, hi ha un altre cas que no surt directament en el llibre, però sí que l'esment, que és Nada Lovelace, que va fer el primer programa d'ordinadors, el primer programa informàtic, i hi ha gent que a partir des de nou sí que comencen a aparèixer dones, però fins des de nou estaven vetades, és a dir, no podien fer això, no estava mal dit. L'Indimitàcia, per exemple, la cremen, li fan totes les coses que li fan, per bruixa, però perquè feia matemàtiques.
Estem en conversa amb Llorenç Valverde, matemàtic, informàtic, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, un dels impulsors de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la Universitat, que ara presenta aquest llibre de Pèricles a la Lluna, com la geometria va obrir les portes de l'univers, i també, i ja, Llorenç, t'ho has sentit dir de tot d'una en una de les primeres respostes, has parlat del sistema educatiu, i és que entre línies d'aquest llibre també s'hi pot llegir una crítica al sistema educatiu actual, perquè, entre d'altres coses, que podríem aquí estendre molt, molt, gairebé no s'ensenya geometria. Tu que t'hi has dedicat tota la vida, què creus que ha passat? Creus que avui ensenyam bé les matemàtiques i la ciència als joves, o ho fèiem millor abans? Què tenim per millorar?
A veure, és que aquesta resposta pot ser que... Bé, la pregunta no és la resposta, no? Mm-hmm. Però, si me permets, per llevar una mica de ferro, te diré, t'oferé en termes de la Mafalda, que sempre és un bon referent.
Sí.
No? Que se'n va un dia en una d'aquestes tires d'aquestes que va fent quino, va per un carrer bou, un cabrer que està en un mateix pneumàtic obrint una sitja, no? I la Mafalda s'acosta i li diu, què? Buscando las raíces de lo nacional. I és sobre aquell que el queda mirant, que diu, no, nina, no, nina, no, estamos buscando un escape de gas. I la Mafalda se'n va dient, com sempre, l'urgent no deixa temps per lo fonamental.
Correcte.
I aquí és el que jo penso que en bona part ha passat. És a dir, són successius i no sé, no tenc adjectius, canvis de llei d'educació que ha hagut, hem anat donant més pes a les coses suposadament urgents, no? I t'haurem deixat de costat lo fonamental. Hi ha una reflexió que faig en el llibre que ja sé que és arriscada, però més que sobre geometria, sobre demostració, la història ens mostra que les societats, diríem, mesopotàmiques, egípcies, totes aquestes, la xinesa, on realment hi ha una matemàtica, comença a estudiar una matemàtica potent, eren societats dictatorials on el que valia era l'autoritat del mestre. El que el mestre deia anava a missa, fos cert o no ho fos. No? Això canvia en la democràcia grega. En la democràcia grega canvia, passa després del mestre, de l'autoritat del mestre, a l'autoritat de fer argument. Qui argumenta millor, qui té els millors arguments, aquest és el que s'endú, és que guanya, no? Mm. I, per consegüent, això, mira el que està passant avui, no vull ser agorero, però hem abordat la demostració i tenim la democràcia en perill. Si no miris no mi aquí, miris als Estats Units. És a dir, no és que sigui en perill, és que si això no canviaria, desapareixerà. Almenys en la forma que nosaltres reconeixem. I aquesta és una reivindicació que jo faig. És a dir, la manera de pensar i de mostrar les coses i no emplear falsetats i coses com se fan ara, és a dir, és una manera de fer que s'adquireix, entre altres d'altres maneres, estudiant, fent demostracions quan estudia matemàtiques, com vols, que el que va a missa no és el que diu aquell, per més important que sigui, sinó els arguments que sustenten allò que diu aquell o aquell altre. Per això, paraules majors, però... Bueno, és per pensar-hi. No m'ataqui a mi pensar-hi, però sí m'ataqui a mi dir-ho, perquè així haver pogut constatar al llarg d'aquests anys.
Són molt d'anys d'experiència i crec que una molt bona reflexió explicada clarament, no? I amb alguns paral·lelismes o alguns elements que posats en conjunt segurament ens donen més informació i precisament...
A mi me fan passar pena, qualsevol cosa. M'estimaria més no haver-ho vist, això. Mm-hmm. Però vull dir, clar, estudiant... Pensa que durant 12 anys he fet una assignatura d'història de les matemàtiques, no? I clar, he llegit molt, he anat mirant coses i he unit punts entre coses i m'he adonat d'això, que hi ha una correlació directa entre el tipus d'estructures socials i l'existència de la demostració en les matemàtiques que s'ensenyaven i se feien.
I deia, a si continuem indagant, ara ja això ho deies, no te toca tu, però a si estirem d'aquesta unió de punts, d'aquest fil, d'aquesta unió de punts. De fet, ja no només en aquest llibre, sinó en general, Llorenç, parles d'investigar per investigar, de sabre per plaer, no? De tenir coneixement, de sabre més coses, no? I precisament ara també vivim una tendència utilitarista, ja sigui en la investigació o en qualsevol àmbit, i clar, sí, és una cosa que si no té resultats a curt termini, jo crec que això, aquesta tendència, sobretot en la investigació, en el coneixement, contraposada en la teva visió i en la teva mirada, que és purament humanista, t'ha duit problemes al llarg de la teva carrera professional?
No gaire. Últimament sí que m'he trobat una mica... diríem desplaçat, no? Mm. Però a veure, vull dir, quan te comencin a demanar quina és l'utilitat immediata d'allò que estàs proposant fer, però quan demanes projectes de recerca i aquestes coses, clar, una vegada, i més d'una vegada, ten problemes, perquè ja que sé què passarà amb això. No per prevejar, però per posar un exemple, un dels resultats que vaig publicar fa l'any 83, 86, se va publicar, està fet el 83, i té 40 anys, i se va començar a citar aquestes maneres d'avaluar la recerca, que també es podria dir que diretes, se va començar a citar 20 anys després. Aleshores, jo que hi havia hagut de més normal, que anaven per altres coses, però aquest resultat més important és que he tingut jo, era normal que no ho vaig poder menester per progressar la carrera acadèmica, perquè si no, durant 20 anys he estat ben conservat.
Clar. Clar. Eh? És interessant també, però, com un s'avança i 20 anys després això serveix, no?
Ja no sé si uns avança són els altres que van enrere, però tampoc. Se pot mirar de les dues maneres. Mm-hmm. Però bàsicament sí, la qüestió és aquesta, de que l'utilitat immediata quina és? Vull dir, sense passant de la personal, vull dir, els nombres primers. Això era una cosa que, mira, que era una curiositat guapíssima, interessantíssima, dificilíssima. Encara hi ha moltes qüestions obertes relatives als nombres primers, i resulta que això que era una cosa que no servia absolutament per res, que era matemàtica, el més pur que t'hi puguis imaginar, ara, avui, són indispensables per sistemes de criptografia, per poder-te comunicar a través de la web en el teu banc, per poder fer comunicacions segures, els nombres primers, ahir són fonamentals. Mm-hmm. És a dir, si el primer que li van que va començar a fer coses amb nombres primers, li haguessin demanat això perquè serveix, la resposta que hi hagués fet és per res, clar, perquè és guapo. Però, i li haguessin dit, però això tal que li servirà, i has dit, no sé per què, i mira, bon sol.
Clar.
No sé si m'explica.
Sí, sí, totalment, ja, clarament.
És a dir, clar, ja sé que hem de menester resultats immediats, bla, 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 tot això, sí, però el que no pots és condicionar tota la recerca científica a l'utilitarisme, com tampoc pots oblidar que hi ha d'haver recerca, que ha de ser molt, vull dir, resultats immediats aplicables, però hi ha d'haver un equilibri entre les dues coses, això va dir, home.
Llorenç, ho dèiem, has dedicat bona part de la teva carrera a la informàtica, a la docència, lligat a la universitat, però també amb aquest Institut d'Intel·ligència Artificial i en la recerca en aquest àmbit, en aquest aspecte. Com dialoga més enllà de la mirada a la Lluna i a l'espai que presentes en el llibre, aquesta geometria clàssica amb algoritmes i amb els models actuals i amb aquesta intel·ligència artificial generativa que està tan a l'ordre del dia?
No sabia com contestar exactament aquesta pregunta. Dialoguen, jo, clar, sempre he viscut aquesta dualitat. Per una banda, la meva docència era docència que he involucrat a vegades geometria, i per altra banda, la meva recerca era sobretot recerca amb intel·ligència artificial. Uh-huh. Com dialoguen? Dialoguen, jo penso que, sens dubte, la visió I l'entrenament que m'ha suposat haver estudiat jo mateix en el seu moment i matemàtiques en general és el diàleg perfecte en el que he anat fent en recerca en intel·ligència artificial, i no només en recerca, sinó en poder-ho explicar, perquè bàsicament per poder-ho explicar abans d'entendre i abans de poder formular en termes que la gent ho pugui entendre, que el teu interlocutor ho pugui entendre. Jo crec que és aquest entrenament, perquè el diàleg és en aquest entrenament, en aquesta manera de veure les coses, en aquesta manera de pensar que quan fas una cosa que l'has de demostrar i has d'estar segur que aquesta demostració no té errors, tota una sèrie de coses, aquest és un entrenament que jo crec que és fonamental en tots els àmbits, científicament.
Ja per acabar, et volíem demanar quin fil conductor hi ha entre el jove matemàtic i informàtic que va acabar la carrera i que va començar en els anys 80 i en Llorenç Valverde actual, autor d'aquest llibre. Quin ha estat el fil conductor? Quina és la trajectòria que ens du fins aquí?
El fil conductor ha estat la curiositat i les ganes d'explicar el que seria. Uh-huh. I això seria bàsicament aquest fil conductor. Sempre som encara ara molt curiós, no? I és una curiositat que té una connotació, segons diuen alguns dels meus amics, que és que som com un lot petit, que quan s'ha una cosa l'he d'explicar. Fins que no l'he d'explicar de qualcun, si no, que agafi, que no m'ha pogut esquivar. Mm-hmm. I era que aquest és el conductor. Inquietud, curiositat, feina, també s'ha de fer molta de feina, sí. Però, i bàsicament això. I sobretot també col·legues, he tingut col·legues molt bons. Mm-hmm. Mestres bons i col·legues molt bons. O sigui, veritat, tot ajuda.
I que siguis amb aquestes virtuts, amb aquesta curiositat, amb aquesta capacitat de feina, amb aquesta inquietud i amb aquests col·legues, aquestes amistats que ajuden a que tot es vagi posant en ordre. Hi haurà més presentacions d'aquest llibre, de moment una confirmada a Barcelona. Quan tingueu informació de les properes que hi hagi a Mallorca, també les farem saber. Llorenç Valverde, moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé.
Gràcies a tu.
Fins una altra.
Fins una altra.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 25 de febrer de 1670, dia en què naixia Maria Winckelmann, astrònoma a l'ombra i la primera dona en descobrir un cometa. Com moltes dones apassionades per la ciència, va haver de resignar-se a ser la dona, la filla i posteriorment la mare d'astrònoms reconeguts. Va tenir sort al principi, però, perquè son pare i després el seu oncle varen ser defensors de l'educació de les dones i això la va ajudar ja de petita a formar-se. Com a esposa, el seu home, el seu marit, la va tractar també sempre com una igual i varen poder fer feina junts en un observatori. De fet, ben pres, Winckelmann va despertar el seu interès per el que seria la seva professió, l'astronomia, i va començar a fer feina com ajudant d'un astrònom anomenat Christopher Arnold. Posteriorment, a partir d'aquesta relació, coneixeria qui seria el seu marit, en Kirch, un altre astrònom 30 anys més gran que ella, però en qui va acabar-se casant. Anys després es varen traslladar a viure a Berlín. Allà el seu home va ser nomenat astrònom de l'Acadèmia de les Ciències i Winckelmann no va obtenir, però, cap càrrec oficial precisament pel simple fet de ser dona. Va quedar relegada al paper d'ajudant. La parella es guanyava la vida elaborant calendaris i almanacs, tot i que també van passar bona part del seu temps a l'observatori estudiant el cel. Va ser llavors quan Winckelmann es va convertir en la primera dona de la història a descobrir un estel, tot i que oficialment, hem de dir, va ser el seu home el descobridor i no va ser fins passat 8 anys que el seu home la va reconèixer com la veritable descobridora del cometa. mai va aconseguir reconeixement, el reconeixement que es mereixia com a astrònoma, ni tan sols quan va publicar diversos estudis, entre els que trobam les observacions sobre l'aurora boreal. I, de fet, quan va morir el seu home, ella va continuar fent feina en un altre observatori, i en aquells anys va viure amb els seus fills i filles i els va traspassar aquesta passió per l'astronomia. De fet, entre els seus fills i filles hi havia en Chris Fried, que el 1716 va aconseguir el càrrec de director de l'Observatori de la Real Acadèmia de Ciències de Berlín. Curiosament, però, la història es va repetir. Les tres filles, igualment apassionades per aquesta ciència, pel fet de ser dones, només varen poder fer feina com ajudants del seu germà. Maria Winckelmann moria el 29 de desembre del 1720, sense haver aconseguit un reconeixement oficial, que ara aquí posam una petita pedra per reconèixer-la. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Rafa Andrés i Bernat Nadal han estat al control tècnic. Tornem la setmana que ve. On the way home, and now we want the cold, we want the cold, confusing
assumption.